Por este dinero os quedáis todo el día y vaciamos la casa entera. ¿Cuento con vosotros?
Claro, por supuesto.
¿Cuánto por el escritorio?
Mi bisabuelo se lo compró en 1920 al barón de Malbré. 20 euros.
¿Qué coño hago aquí? Apesta desgracia. Mi madre tendría que haberse largado de aquí como hice yo. ¿Mamá? ¿Marie?
Sí, mamá, soy yo.
Has engordado un poco. ¿Y qué te trae por aquí? He vivido bien sin ti todos estos años.
Dime qué pasa.
Pues que es mi último día.
¿Tu último día de qué?
De mi vida, cariño. De mi vida.
¿Te quedarás un tiempo?
No puedo dejarla en este estado.
Tienes todo el derecho a llorar.
No, no quiero. Estoy harta de tanta tristeza.
¿Por qué has vuelto? ¿Para devolverme mi anillo?
Mamá, yo no te he robado el anillo. Lo sabrías si hubieras leído mis cartas.
Miente más que habla.
Siempre pienso en lo que pasó. No sé lo que ocurrió. Nadie me lo explicó. Pasé mucho miedo.
Ya no debes temer nada. Déjate llevar.
Esa es mi abuela.
Quiero que seas feliz.
I no deixem França per parlar-vos de Ens cal el teu vot, una comèdia d'ambient polític dirigida per Mathias Sapin i encapçalant el repartiment Alexandra Lamy i Finnegan Oldfield.
Un jove entra a treballar a l'equip de campanya d'un candidat a les eleccions presidencials franceses i es converteix en l'assistent de la directora de comunicació.
Escoltar-no t'interessa? França?
França?
La política és molt seriosa. No t'ho prenguis malament, però com que no saps per res...
De fet, parlo 4 idiomes.
Sí, la Caterine fa la campanya a França i en francès, a més.
Jo també parlo francès.
Escolta, ajuda'm, no vull palmeres a les fotos del Pascal.
I què vols, retallar-les?
No, abaixarem les persianes.
Ets el de pràctiques?
No, sóc el seu nou ajudant.
Fanyès, aquí
ho tens.
La vella, que ha tingut un problema.
No m'expliquis la teva vida. Fins per saber qui m'emprenyava a mi, carallot.
No em fa gràcia que em diguin carallot.
T'ho he dit amb afecte. Ho has escrit tu, això?
Tu, que havia tancat la porta.
Tranquil, no és la primera cigala que veig. I et mereixes un premi. Quan un s'ho mereix, li dono punts. Espera'm a l'habitació, que ara vinc.
La política és un entorn carregat de feromones.
Havíem quedat paper ecològic, no? És blanc lluent i llis.
Es veu que ja poden eliminar el to gris i brut del paper reciclat clàssic.
Per la gent, el paper ecològic ha de ser una mica gris i brut, si no perd tota la gràcia.
Què vols? Tot talleixi de gris perquè es vegi.
I per què no? Jo no en tinc ni idea, Salim. Espavila't.
França està esperant que t'illancis. Que l'agafis com cal, amb força, com un home.
No, i tens una relació molt libidinosa amb el teu país, eh?
Caterine, havíem quedat que faries un tomb pel poble per parlar una mica amb la gent.
La gent?
Els electors.
Oh, sí!
I de França ens anem cap a la Xina amb Sombra, una producció d'aquell país d'acció i de tall històric dirigida per l'especialista del gènere Yimou Zhang.
Ambientada a la Xina entre el 280 i el 220 abans de Crist, un rei i el seu poble són expulsats de la seva terra i desitgen recuperar-la. Per això s'hauran d'anar a un temible enemic.
Habíamos pactado un duelo para decidir el ganador. Si seguimos adelante, será vida o muerte.
¡Venga!
Para recuperar Jing necesitaremos a tres personas. Una es el rey, otra es mi sombra, y la otra eres tú misma.
El destino está escrito. Tras 7 días de lluvia, la victoria llegará cuando suban las aguas.
¿Cuándo comenzará la batalla?
Venzamos o seamos derrotados, el momento ha llegado.
En la pelea de mañana, no seré más que un señuelo. A nadie le importa si vive o muere.
A mí sí.
Tú céntrate en cumplir tu misión.
No soy más que su sombra.
Por nuestra victoria.
¡Disparad! ¡Tomemos la ciudad! El comandante me prometió dejarme marchar.
Ese chico es ahora casualmente mi sombra.
I amb l'última novetat del programa d'avui tornem a França amb Un hombre fiel, comèdia romàntica dirigida per Louis Garrel, que també protagonitza la pel·lícula acompanyat per Lily Rose Depp i Leticia Casta.
Una dona abandona la seva parella pel seu millor amic i pare del fill que espera. Passats uns anys, queda viuda i torna a retrobar-se amb la seva anterior parella i reprenen la seva relació. Això provoca la reacció negativa del seu fill i de la germana del difunt.
¿Has visto cómo ha cambiado la hermana de Paul?
¿Quién?
Soy Eve, la hermana de Paul.
Vaya, mira tú. Así, no sé, puede ser.
En el cementerio no te quitaba ojo.
Quiero a Abel. En el fondo tú no le quieres, así que te lo pido. Déjamelo.
¿Y si te digo que no?
Entonces será la guerra. Dime, ¿te llevas bien con Abel?
Abel no me cae bien porque me ha robado a mi madre. Fue mi madre quien mató a mi padre.
¿Pero qué estás diciendo? ¿Y cómo lo hizo?
Con veneno.
¿Yo te gusto?
Pero, ¿de qué estás hablando?
¿Y si haces el amor con ella? Sé perfectamente que te atrae.
Si me acuesto con Eve, ¿eso significa que tengo que vivir con ella?
Pues eso es lo que parece.
Ah, no, esto es porque me ha dicho que coja algunas cosas, nada más.
Por lo visto, todo el mundo ha querido matar a alguien algún día.
¿Y tú? ¿Has querido matar a alguien alguna vez?
Sí, a ti.
Esteu a la sintonia de Ràdio a l'Escala. Esteu escoltant el programa de cine els dijous de 8:45 a les 9 del vespre i els dissabtes en segon passi a partir de les 4 de la tarda. I aquesta sintonia ens porta al món del cinema de proximitat amb la programació del Cinema Montgrí de Torroella. Aquesta setmana programa dues pel·lícules, una d'elles és Professor en Groenlàndia.
Un jove professor danès decideix viatjar fins a un petit poble a Groenlàndia per exercir la seva professió de mestre. S'haurà d'enfrontar tota mena de dificultat, sobretot amb els alumnes que prefereixen anar a caçar o a pescar en lloc d'anar a l'escola.
No té experiència treballant com a professor, Anders?
No.
I per què Groenlàndia?
No tinc fills, no tinc lligams amb ningú. Si vull veure món, ho he de fer ara o no ho faré mai.
Benvingut.
Gràcies.
A la teva nova casa i també a Groenlàndia.
Groenlàndia!
Au, baixeu, saludeu l'Anders.
Em dic Vidagar.
Calleu!
Els meus alumnes són un desastre. No em fan gens de cas. Lázar fa una setmana que no ve a escola. Si passa res...
Lázar vol ser caçador. El seu avi li ensenyarà tot el que necessiti per viure aquí, al nostre poble. És lògic que passi temps amb el seu avi.
Me'n tornaré a Dinamarca.
Doncs torna a Dinamarca, imbècil.
Des que vas arribar al poble, ens mira sempre de dalt a baix.
Vols tastar-la?
No, gràcies.
Tu fes el que faig jo. Va veure petjades dos polars. Si continuem, potser l'enxamprem. És que serem fora uns dies. Serà molt dur per ell aguantar-ho.
Em sembla que ja és prou gran per anar amb vosaltres. Sortia molt a practicar amb el seu avi.
Ah!
L'altre títol que completa la programació del cinema a Montgrí aquest cap de setmana és la pel·lícula Lo dejo cuando quiera, aquesta comèdia espanyola que protagonitzen David Verdaguer, Carla Santos i Ernesto Sevilla.
Tres professors universitaris, afectats per la crisi, troben la solució als seus problemes gràcies a un complex vitamínic que dona eufòria sense efectes secundaris. Els tres amics es llencen al món dels negocis turbis per tal de comercialitzar la seva mercaderia.
El 23% de los profesores universitarios cobra menos de 500 euros al mes.
Toda la vida estudiando. ¿Y para qué?
¿Este es tu proyecto?
Es un complemento vitamínico. Potencia la concentración para el estudio.
¿Como una droga?
Sí. ¿Pero qué haces?
Se nos han pasado los 20 sin pegarnos una juerga. ¡Que no se nos pasen los 30!
¿Qué haces?
Y ahora te toca probar a ti.
En un millón de años...
¡No, tiene el avión!
¡Oye! ¡Cómetra! ¡Arturo!
¡Yeah! ¡Pero estas rulas son la bomba!
¿Quedan más?
En el laboratorio. Pero no podemos tomar más.
No, lo de tomarlas. Vamos a traficar.
A ver, que una cosa es sacarse un dinerillo y otra meterse en un lío.
Yo quiero que trabajéis para mí, que vendáis más.
¿Ves cómo es gilipollas?
Voy, cogedme, ¿eh?
Antes hacía lo que estaba bien y todo me salía mal. Ahora hago lo que está mal y todo me sale bien.
Bienvenido a España, Pedrito.
La clase acaba de empezar.
I arribats a aquest punt, després de les estrenes i la programació del cinema Montgrí, anem a repassar el que ha estat més vist a la cartellera amb la llista de les 10 més vistes.
El número 10, El bailarín.
La història de Nureyev aguanta per poc dins del top 10, baixa 3 posicions.
El número 9, Ugly Dolls, Extraordinàriamente Feos.
Les mateixes posicions que baixa aquesta pel·lícula d'animació que no aguanta massa bé en segona setmana.
El número 8, La Llorona.
És la davallada més important de la setmana, afectada per la pèrdua del seu públic fidel. Baixa 4 posicions.
El número 7, Mia i el León Blanco.
Amb 2 llocs retrocedits, baixa moderadament una de les sorpreses del rànquing.
El número 6, Dumbo.
Després de remuntar la setmana passada, torna a baixar, afectada per el pas de les setmanes. Baixa 3 posicions.
El número 5, Los Hermanos Sisters.
Una nova incorporació a la cartellera. Molt bona acceptació d'aquest western.
El número 4, Lo dejo cuando quiera.
Baixant 2 llocs, tot i el retrocés, cal reconèixer l'èxit de la pel·lícula.
El número 3, Timadores compulsives.
Una altra nova incorporació a la cartellera. La parella d'estafadores es col·loca tercera al podi.
El número 2, Vengadores Endgame.
Baixant una posició, els Vengadors perden pistonada.
I en el número 1, Pokémon, Detective Pikachu.
Nova entrada a dalt de tot a la cartellera. Els Pokémons assalten el primer lloc del rànquing. I estem arribant a la recta final del programa, ja només ens cal despedir-nos. Abans us introduiré quin és el tema musical que escoltarem per acabar el programa. Es tracta de la banda sonora de, podríem dir, l'estrena més important de la setmana, a nivell almenys de comercial, com podria ser Hellboy. Doncs bé, amb la banda sonora de Hellboy acabarem, no abans sense despedir-nos. Anna, fins la setmana que ve.
Fins la setmana que ve.
Àngel, la setmana que ve més.
Exacte, la setmana que ve més i millor.
I qui us ha parlat també, Jordi Orno, que desitja que el programa hagi estat del vostre grat. Recordeu, el dissabte a partir de les 4, segon passi de cine aquí a Ràdio L'Escala. Us deixem amb la banda sonora de Hellboy. Adéu-siau.
Sigueu molt benvinguts. Reprenem el fil d'aquesta ronda d'entrevistes als alcaldables en les eleccions municipals del 26 de maig vinent. Avui és el torn de la candidatura Junts per Catalunya. Tenim amb nosaltres en Robert Bosch. Sigues molt benvingut, Robert.
Gràcies, Abel. Bon dia.
En Robert és advocat, és empresari local, es vincula en política municipal ara fa 4 anys, anant de número 5 a la llista de Convergència i Unió, un grup que va treure 4 regidors. Ell no entrava inicialment, però les dimissions de regidors electes va fer que ell entrés al consistori i acabés sent el portaveu aquests últims anys. Ha exercit de portaveu, dèiem, doncs, i ha protagonitzat algun dels debats més intensos al ple. Temes com la reforma del front marítim o les polítiques d'estalvi econòmic del govern han estat punts claus de desencontre entre el govern i el seu grup a l'oposició. Hem arribat a l'equador de campanya pràcticament, o estem a punt de ser-hi, i ja hem vist com per l'escala en els actes de Junts per Catalunya han passat noms de l'escena nacional com Artur Mas en la presentació del candidat, Míriam Nogueres, diputada al Congrés, en la presentació de la candidatura, el conseller de Polítiques Digitals Jordi Puigneró serà a l'escala aquest cap de setmana, com hi serà també el catedràtic Ramon Cotarello. Déu-n'hi-do, quina campanya està traient Junts per Catalunya. La política nacional influeix més que no havia influït mai en aquestes municipals, Robert?
Bé, jo crec que serà, no sabem en quina proporció influirà, però crec que estarem tots d'acord que és la vegada en què la política municipal i l'àmbit nacional influiran més a l'hora de decidir el vot de la gent.
Defineixen-se, doncs, ideològicament Junts per Catalunya.
Bé, jo crec que Junts per Catalunya, tothom coneix la seva trajectòria, és el partit del president Puigdemont, és el partit que té el govern de la Generalitat, és el partit hereu de Convergència, que va ser la formació, doncs, que va governar més anys a Catalunya i amb la que s'ha fet, doncs, el projecte d'evolució i progrés nacional més gran que hi ha hagut al país, i per tant, doncs, som els de sempre, amb idees noves, amb un grup i una ideologia molt més eixamplada, que fa, doncs, que jo mateix pugui estar en un acte amb en Ramon Cotarello, no? Que probablement ideològicament i en quant a model de país, doncs, tindríem moltes discrepàncies, però crec que el procés de transició nacional que viu Catalunya, doncs, ha fet que probablement en l'àmbit de la gestió diària de les administracions no sigui la prioritat absoluta, i el procés de transició nacional i l'àmbit de país, doncs, ens facin amb companys de viatge que en condicions normals no aniríem.
Deia, som els hereus d'aquella Convergència i Unió, però alguna cosa ha canviat pel camí, perquè del tradicional o de l'habitual peix al cova, la política del peix al cova, a l'independentisme actual al qual s'aboca Junts per Catalunya, hi ha molt de camp per córrer.
Bé, crec que és el que et deia, que la política de gestió, doncs, evidentment s'ha d'anar fent i s'ha d'anar fent del millor possible, però en un context on tenim gent a l'exili, on tenim mig govern a la presó i on tenim, doncs, una causa general contra el sobiranisme català, doncs, hem cregut a Junts per Catalunya i altres formacions que la prioritat era resoldre el conflicte polític, i per tant aquest és el projecte que presentem.
Com s'hi han de posar els ajuntaments davant el debat nacional? O quin paper creus que hauria de jugar l'Ajuntament de l'Escala al respecte?
Jo crec que el respecte a la democràcia i a la voluntat majoritària de la gent. Sempre ha de ser així, no només en l'àmbit nacional, sinó en tots els àmbits, i crec que en el moment polític que vivim, el paper de l'Ajuntament és el de garantir que tots els ciutadans de l'Escala es puguin sentir còmodes amb la proposta.
Robert Bosch, i aquí em fixo amb el cognom Bosch, un cognom i una família que en diferents etapes ha intervingut a l'Ajuntament. L'avi, en Vicenç Bosch, va ser regidor amb els primers governs socialistes. El pare, en Miquel, va ser regidor de Convergència del 95 al 2003. Quins trets en comú tens amb el pare, amb l'avi, políticament parlant, o quines diferències tindríeu?
Diferències segurament que cadascú s'ha presentat en un partit diferent, no? I per tant el moment polític i les necessitats, doncs, han fet que tothom entengui la plataforma política més coherent, més lògica pel poble en aquell moment, i de similituds jo crec que n'hi ha una de molt evident, que és que no ens guanyem la vida amb la política, ens dediquem al món de l'empresa, al món privat, intentem donar llocs de treball al màxim de gent possible, en les millors de les condicions, i si ens posem en política, doncs és per intentar ajudar el nostre poble, únicament això.
Entrem en programa i temes claus, intentarem desgranar tot el que puguem, per exemple, i agafant els debats d'aquests últims 4 anys a l'Ajuntament, el nucli antic i la reforma del front marítim. Ho heu discutit abastament i mirant endavant la proposta que feu en el programa és reobrir la circulació a l'entorn de la platja fora de temporada d'estiu. Com s'argumenta?
Bé, jo crec que la frase en el programa electoral surt aquesta, però en la proposta, en el vídeo de campanya que matem, surt sencera. Jo crec que és bo explicar-la perquè dona el sentit a la proposta. Nosaltres diem que el tall de la circulació al nucli antic pels empresaris, comerciants, restauradors de la platja ha sigut negatiu en la mesura que no hi havia una proposta alternativa d'aparcament. Nosaltres considerem que qualsevol nucli antic, a més amb la morfologia que té el nucli antic de l'Escala, ha de poder ser peatonal sempre que tingui el problema del pàrquing resolt. Mentre no tingui el problema del pàrquing resolt, la circulació ha de ser el màxim d'hàbil possible, perquè si no el que fem és crear un cul de sac, i tal com està configurat l'Escala que té el carrer Major, l'Enric Serra que baixa, i el Pintor Massanet que puja, si la platja està tallada i no tenim resolt el problema de pàrquing, la gent entra per un carrer, l'escopim per un altre i el fem fora del centre comercial.
Però si s'obrís la circulació, els cotxes entrarien a la platja, no podrien aparcar enlloc perquè no hi ha espai per aparcament i sortirien no pel carrer Pintor Massanet, sinó pel port d'Empèrries.
Exactament. Per això diguem que la platja hem de fer la prova fora de temporada amb la reobertura de la circulació i la riba ha de ser el mateix espai de llums que hi ha en el carrer Enric Serra i que són aparcaments, que llavors haurem de decidir si són de 25, de 30 o de 45, que permetin a la gent doncs, fer els encàrrecs al nucli antic, a la platja, en el carrer de les botigues que hagin de fer, amb un temps prudencial per fomentar la rotació i que, per tant, puguin accedir còmodament a la platja.
A l'arriba hi tornaries a posar aparcaments?
Fora de temporada i amb temps limitat.
El tema dels aparcaments com s'ha de resoldre? Hi ha els dos partits que heu governat les últimes dècades, cadascú ha dissenyat un aparcament a Plaça Nova, a Junts per Catalunya, a la plaça de Cales Monges, a candidatura de Progrés. Per què és possible, és bona i seria la solució de futur l'aparcament a Plaça Nova?
Mira, jo crec que quan es parla de la viabilitat dels projectes i sobretot de les grans infraestructures, considero humilment que se n'hauria de parlar per tres raons. Primer, si és viable legalment. Segon, si és viable físicament. I tercer, si és viable econòmicament. Legalment i econòmicament és obvi que és viable aquest aparcament perquè l'estat econòmic de l'Ajuntament, nosaltres sempre hem dit que consideràvem que era positiu per una raó i negatiu per una altra. Era positiu perquè hi ha una situació financera d'un sobrant de tresoreria molt gran que permet afrontar totes les inversions possibles o pràcticament totes, i era dolent perquè està tot per fer. Per tant, econòmicament entenem que és viable i l'única discussió que hi havia era físicament. Una planta dintre el poble es pot soterrar a pràcticament per tot, i la nostra proposta era fer una planta soterrada, una planta a nivell de carrer, una planta volada, i en el cas que els serveis tècnics ens aconsellessin que es poden fer dues plantes soterrades, fer-ne dues.
Heu fet càlculs econòmics de quina inversió suposaria i com es finançaria aquesta obra?
Nosaltres entenem que amb tres plantes d'aparcament pot costar 3,5 milions d'euros, veient projectes amb altres pobles i extrapolant el projecte que es va fer a la plaça Catalunya. I aquí jo crec que és on hauríem de fer l'acord polític, perquè veuràs que en el programa electoral doncs, hi ha propostes en aquest sentit, que nosaltres el que podem fer és plantejar una proposta, però creiem que Junts per Catalunya sol, si no hi ha acord amb altres partits, no té cap sentit que afronti una inversió d'aquesta envergadura sense que el ple municipal i que els ciutadans hi estiguin d'acord. Per tant, nosaltres proposem això i els detalls d'aquesta proposta creiem que hem de ser capaços de trobar un consens suficientment ampli com per tirar-lo endavant.
I per què és millor plaça Nova que no la plaça de Cales Monges?
Per qüestió d'espai, perquè abarca, òbviament, per superfície, molt més espai la plaça Nova que Cales Monges i l'Escala. Si ens posem a resoldre un problema, nosaltres entenem que encara que costi una mica més de temps i de diners, doncs els problemes s'han de resoldre d'arrel, i a Cales Monges doncs, anem molt més limitats. El cost de les excavacions seria pràcticament el mateix, i per tant, ja que ens posem a fer un projecte, doncs el fem en sèrio i amb el màxim de capacitat possible.
Aquest com un dels temes estrella que ha sonat aquests primers dies de campanya, però també s'ha parlat de mobilitat i les propostes que fèieu d'organitzar algun tipus de transport urbà que connecti els barris.
Nosaltres vam proposar el transport en primer lloc provar-lo dintre de la temporada, de 15 de maig a 15 d'octubre, i si aquest transport doncs, té una afluència suficient tant de residents com de visitants, doncs estudiar si econòmicament i socialment doncs, és viable i adequat extrapolar-ho a tota la temporada.
Recordes, Robert, que la iniciativa que hi va haver ara deu fer 10-12 anys, potser en faria 14, que es va muntar un bus urbà de Riells de dalt al nucli, no sé exactament quins barris connectava, i es va deixar es va anul·lar al cap d'uns mesos perquè es va valorar que no era sostenible aquella iniciativa. Què ha canviat a l'escala o què tindria de millor aquesta proposta que feu ara respecte a aquella que es va intentar?
Bé, han canviat dues coses, que urbanísticament hem crescut bastant i que hi ha molta més capacitat de visita a l'escala i que els anys que dius tu érem uns 6.000 i escaig habitants i ara som pràcticament 11.000. Per tant, jo crec que pràcticament havent doblat la població i amb el número de vivenda